Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
De la tensió que pot haver-hi si això passa.
Carai, que puntual el rellotge del campanar de la Rella. Bona nova, tu. Noi!
Els pitos són els pitos.
Tian.
M'encanta el so dels campanars.
Sí, a mi també.
Deixo dit aquí, a perquè tot generen una pau. En fi. No, jo volia dir...
Una cosa al respecte.
En diuen que Ràdio Matà de Pera posa l'exemple.
No, però diré... No, però aquesta segona manifestació, la de Desocupa, és que la primera comença a les 7, però la de Desocupa, que ara que ens estaven informant, estava convocada a la plaça Bonanova per, a més, afegir veïns a la protesta contra aquesta ocupació. Però estava convocada ja, això és el que em preocupa. Hem dit que no els deixarien entrar, que jo estaria blindat, però segurament no deixaran entrar, el que no deixaran és que xoquen les dues concentracions ni que la gent del moviment Ocupa arribi allà. Però és que Desocupa convoca allà, convoca, i no sé si els han canviat el traçat.
Aviam, això ens ho dirà el Benet. Benet, saps alguna cosa?
L'últim que sabem, o sigui, el dispositiu de Mossos des del principi preveu que la plaça Bonanova estigui totalment buida. Ningú podrà entrar a dins de la plaça. Serà com una mena de... com la pista d'atletisme a l'estadi de Montjuïc, que separa el camp de futbol de la grada, doncs la plaça Bonanova serà aquest espai, diguem-ne, lliure, amb aquests 50-70 metres que fa d'amplada, entre un grup i l'altre. El que sí que permetran els Mossos és que les dues manifestacions, diguem-ne, arribin fins a sense entrar a aquesta plaça Bonanova. Ahir, Daniel Esteve, aquest líder de Desocupa, deia que ho venia com una victòria, com si ho hagués pactat, sí. Això estava previst des del principi, que poguessin manifestar-se doncs, als carrers que arriben fins aquí, i deia que respectarien aquest límit i que es quedarien doncs, a l'altre cordó, per dir-ho així, separats pel cordó dels Mossos. Veurem com acaba la cosa, perquè també és una incògnita quanta gent, després del rebombori de tots aquests últims dies, i d'aquest avís dels Mossos que tenen una previsió, un informe de riscos que són alts, doncs veurem també quanta gent decideix que té ganes de venir a una o altra manifestació, sabent que hi ha aquest elevat risc del delit.
Ho seguirem amb l'Anna Ballonesta, el nou C de RAC1 aquesta tarda, evidentment. Enhorabona també als veïns, perquè els toquen dues vegades les campanes per recordar que han tocat les 10. És una cosa que m'ha semblat magnífica. Havia de dir alguna cosa, però com no me'n recordo, perquè acostuma a passar aquestes coses, doncs tia, arriba endavant. Tallaré perquè me'n recordaré d'aquí 10 segons. O sigui que, endavant.
Si veus, mentrestant parlo de les campanes dels campanars són la civilització. Abans, mentre vas pensant, abans hi havia mestres campaners. A Matà de Pere hi havia un mestre campaner, que es deia Pere Gutés, que agafava els batalls i feia pap, 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 pap. Ara són...
Com? Feia pap, pap.
Bueno, vull dir que agafava els d'allò i tocava. No, home, perquè a part de... O sigui, hi ha molts repics de campanes. A Matà de Pere toquen a morts, i llavors saps que s'ha mort algú. No, hòstia, és la civilització.
Diu el Benet Íñigo, tanquen tota la plaça Bonanova. Tancar tota la plaça Bonanova, que és un eix comercial de la zona molt important, és a dir, allà hi ha una farmàcia de 24 hores, hi ha un restaurant que es diu Casa Pepe, que
efectivament.
Sí, home, sí. Després hi ha botigues, sobretot de proximitat amb el tema de les fruites, per exemple. Clar, tancar tot allò a partir d'una hora...
A partir de les 7 de la tarda, totes les extraesportives que hi ha, tant
clar,
a la Salle...
Clar, això també s'ha anat...
Molta gent que baixa per allà.
Sí, aviam, què dius?
No, a veure, estic d'acord que l'elefant és... Que l'elefant és l'habitatge, diguem-ne. L'elefant a l'habitació és el tema de l'habitatge, però també estic d'acord amb el Josep quan comenta el tema de que una altra cosa quan et toca a tu... Que a vegades l'Estat fa deixadesa de funcions, llavors apareixen aquest tipus de grupuscles. Però, anant al punt en el que estem, que és... que tu deies, hi ha una sèrie de gent que està fent això, i ho diu el propi senyor de l'Associació de Veïns, que diu l'endemà ja s'haurà acabat, l'endemà de les eleccions, que aquí el punt és el 5%. Sí. Jo, hi ha una cosa que em costa d'entendre, que és... Vosaltres heu parlat fins i tot del líder d'aquesta entitat de Desocupa, com si fos el senyor
de Wagner,
que és el mercenari de Trump a la guerra d'Ucraïna. Sí. Avui he sentit un anunci electoral dels de Valents, que és el lema de Trump.
Sí, sí,
directament. Sí, sí. Per tant, aquí tenim el trumpisme, tenim aquesta, també, és a dir, tenim aquest imaginari de la gent que estan en contra d'aquesta ocupació. Tenim aquest imaginari que el podríem situar a l'extrema dreta tranquil·lament. Molt bé. Però en canvi, per exemple, jo porto no sé quanta estona aquest matí veient a Antena 3 un cartell que diu tensió no ocupa. Molta estona. Tensió no ocupa, tensió no ocupa.
Amb
imatges que no són d'ara. O sigui, amb imatges d'altres...
De contenidors cremant
de contenidors cremants i d'altres moments.
No, però és que a més la tensió no s'ocupa, no es desocupa.
És a dir, que jo, per això... Llavors, jo em pregunto si això que deia el Josep Martí, al final nosaltres tenim aquesta visió des d'aquí i li traurem una sèrie de... li traurem transcendència o tal, però no sé si... pot ser que acabin aconseguint algun d'aquests partits el seu objectiu perquè tenen el suport de determinats mitjans de comunicació que també es veuen aquí, igual que s'escolta RAC1, es veuen determinades televisions, no només Antena 3, d'altres. I insisteixo una mica en això, i no me'n vull anar del tema, Basté, però els mitjans de comunicació catalans, molts, se'ns ha jutjat d'una manera duríssima i ens hem autojutjat d'una manera duríssima durant molts anys, o després dels anys del procés, diguem-ne, fent reflexionant sobre com hem fet les coses, però en canvi els determinats mitjans o els grans mitjans de comunicació espanyols que emeten un missatge des de fa molts anys, que creen un clima determinat a Espanya, aquests mitjans de comunicació mai se'ls jutjarà pel que estan fent.
Escolta'm, és que m'ho has fet meravellosament bé, Tiano, perquè ara has fet una centrada que haurem de rematar, perquè això ens porta a parlar d'un dels temes que em sembla molt interessant i que no el podem esquivar. L'altre dia el Sergi Pàmies a La Vanguardia acabava el seu article dient que el veritable problema polític que hi ha en aquests moments, venia a dir, no diria amb aquestes paraules, un dels grans debats polítics que ha de venir és el tema de Mediaset, del fet que Anna Rosa es quedi als matins i les tardes en lloc del Sálvame.
Bueno, Mediaset hi ha tres media, eh?
I una altra cosa, Mediaset hi ha tres media, i una cosa que avui es pot comprovar als diaris. Ahir a la compareixença al Congrés de Villarejo. Escolta, veritats, mentides, però és una compareixença al Congrés. És una comissió d'investigació. Llevat del País, avui els diaris de paper no en parlen.
No.
A Madrid no en parla ningú. Cap. Ara parlem. Nosaltres sí.
RAC 1. A IBI Barcelona hem canviat la vida de moltes dones, ajudant-les a fer realitat el seu somni de ser mares. I avui canviem d'ubicació a la nostra clínica per poder seguir ajudant-te amb millors instal·lacions. Descobreix-la al carrer Mallorca 45 i gaudeix ara de la teva primera visita, amb seminograma inclòs. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Els últims models dels vehicles més innovadors i sostenibles arriben a Automobile Barcelona. Vine a descobrir-los, a provar-los i a conèixer totes les noves formes de mobilitat. Del 13 al 21 de maig, a Fira de Barcelona. Automobile Barcelona. Electritzant.
Polestar 2, el 100% elèctric amb més de 500 quilòmetres d'autonomia amb entrega ràpida. Oferta renting fins a fi d'estoc. Reserva la teva prova de conducció amb un expert en un Space o, si ho prefereixes, tria-t'ho un altre punt de trobada. Avantguarda, minimalisme i disseny escandinau. Polestar.com.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Si un dels teus objectius per aquest any és deixar enrere l'alopècia i tornar a tenir cabells, estàs de sort. Insparia, el grup capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantaments capilars, ve a Barcelona. No et perdis l'oportunitat de conèixer els millors experts en salut capilar amb més de 14 anys d'experiència. Demana una cita gratuïta trucant al 900-696-020 o a insparia.es.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. Clínica-migmasculina.com.
Aquest mes de maig és perfecte per aconseguir i conduir el teu MG. Descobreix l'MG HS Gasolina, el seu familiar per només 21.790 euros. O l'MG 4, el compacte elèctric per només 20.480 euros. Visita els concessionaris de la nostra xarxa MG a Barcelona i al Vallès, que trobaràs a MGmotor.es. Preu subjecte a financiació vàlid fins a final de mes.
Xacapum torna al Teatre Victòria de Barcelona de la mà del Terrat. Un musical amb rumba, rock, gospel, ritmes cubans, dansa i humor. A partir del 8 de maig. Entrades a teatrevictoria.com.
Faré un màster a la URB per tenir més oportunitats laborals.
Trio la URB perquè m'ofereix una formació de qualitat i un tracte proper.
Tria la teva especialització entre més de 90 màsters i postgraus presencials i virtuals. Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Pública de Tarragona. Inscriu-t'hi ara. Continua avançant amb la URB.
Wadis Dream Barcelona et presenta BYD, la marca número 1 a nivell mundial amb vehicles endollables. Vine a la nostra primera botiga al carrer Aragó 29 i et regalarem dues entrades per al Saló de l'Automòbil. Viu l'experiència BYD del 13 al 21 de maig al Palau 1 de Fira de Montjuïc. Més informació a wadisdream.es.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Finau tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Finau i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Finau, la superapp de mobilitat.
Carmina Burana, el gran èxit de la Fura dels Baus, triomfa al Teatre Tívoli. No et perdis un espectacle únic que fusiona magistralment la música de Karl Orff amb l'impactant i sorprenent univers de la Fura. Última funció, 21 de maig. Improrrogable. Entrades al Teatre Tívoli i carmina-burana.es.
Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Són les 10 i 11 minuts, continuem aquí a RAC1, a la tertúlia. Dia que a partir de les 11, Jordi Ramos des de Liverpool, Guillem Elkiwi, Edu de Valle i Alejandra Palés preparar el Festival d'Eurovisió. El dia abans que demà, en desconnexió per Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, matem els 4 debats electorals a partir de les 9 fins 2:15 del matí, amb tots els candidats amb representació en aquests moments als consistoris. Hi ha un tema, ara és que he aixecat el cap, i he vist que Antena 3 ha posat un tema que es diu etarres en les listes, que és un altre tema que està passant, és molt curiós, que és això de... va ser Bernat Adéu que va parlar del processisme, que el processisme ara està a Madrid. És a dir, el procés està amb Díaz Ayuso, però no amb Díaz Ayuso. Díaz Ayuso, però amb els mitjans de comunicació, això que deia ara el Tien Riba, els mitjans de comunicació, la judicatura, les empreses, l'IBEX, tot està a Madrid. Tot. Aquesta cosa de que la resta... Això de tarres en les llistes és perquè resulta que les llistes d'alguns pobles del País Basc hi haurà en aquestes municipals alguns... dic ex-etarres perquè ja han passat per la presó, han complert condemna i entren en llistes. Alguns d'ells en pobles molt petits on van al final de les llistes. O sigui, és que... Què passa? Que això ha generat un conflicte. A Madrid aquest és... Ara, avui la portada de l'ABC és... Aquest és el tema. Sánchez i sus ministres callen ante les llistes de Bildu con 44 etarres, almenys 13 condenados... Una, con delitos de sangre, saldrán elegidos si se repiten los resultados del 2019. Dos, se presentan en los mismos municipios donde asesinaron a sus víctimas. És un tema que, de la mateixa manera que aquí a Catalunya no n'hem parlat, a Madrid se'n parla molt. I de la mateixa manera que aquí a Catalunya, avui parlant del tema del Villarejo amb el comissió, aquest tema a Madrid no se'n parla. I això, amb una diferència, que és que el que es parla aquí, bàsicament, queda aquí, i el que parla allà, bàsicament... queda allà, més enllà i també aquí.
Però per què? Perquè el tema no els preocupa que hi hagi etarres a les llistes. El que volen és desgastar Pedro Sánchez. I en el cas de Villarejo no poden desgastar Pedro Sánchez. Ja està, aquest és el resum.
Però és que és
retòrica de la reconquesta política. És a dir, tot queda a Madrid. Per què? Perquè Madrid és on té el poder la dreta. I la dreta, que sempre s'ha cregut que el poder li és consubstancial i natural, també a Catalunya, això també ha passat a Catalunya, creu que la reconquesta comença a Madrid. I és per això que des de Madrid és d'on s'articula aquesta recuperació d'Espanya. Però en relació amb el tema de les etarres, fixeu-vos que no només... és a dir, s'utilitza el tema d'Euskadi i del tema dels etarres per posar en qüestió un sistema judicial que, entre d'altres coses, preveu la rehabilitació de les persones un cop han complert condemna. I la rehabilitació també dona drets polítics a aquestes persones. Dit d'altra manera... Els etarres, pel fet d'haver estat etarres en el seu moment, un cop han complert condemna, tenen tots els seus drets com a ciutadans. També els drets polítics, és a dir, es poden presentar unes llistes. Una cosa és la conveniència política de fer-ho o no, des del punt de vista de la reconciliació, en el que ha estat el procés, i que serà un procés llarg, a Euskadi, després de tot el que es va passar en el terrorisme i tot el que va representar aquella època. Però aquí estan discutint una altra cosa, és a dir, quan tu dius són etarres a les llistes, no estàs reconeixent els drets polítics d'unes persones que ja han complert condemna en un sistema judicial i polític que és rehabilitació. És a dir, que tu, quan compleixes condemnes, recuperes tots els teus drets. També els que han comès delictes de terrorisme i qualsevol delicte, ho dic perquè parlava de delictes de sang. També aquestes persones tenen dret a la rehabilitació. Si aquesta gent estan a favor d'una altra cosa, que tots sabem que estan a favor d'una altra cosa, cadenes perpètues, etcètera, etcètera, que ho diguin clarament. Això és una forma subliminal de situar a la ciutadania en contra de la possibilitat de la rehabilitació en el sistema judicial.
Diu que no, perdona, el Josep Martí, que fa estona que no l'escoltava, després en Tomàs. Josep.
No, és que en aquest tema, Joan, tens una mica de paüll en el sentit de que va més enllà de dretes esquerres. Hi ha molta gent a l'esquerra que això li fa basques.
Sí, però des d'un punt de vista de reconciliació política,
País
no té
Basc,
a veure...
Al País Basc hi va bé. Va bé repressió, va bé tortures, va bé desapareguts, però després el que va bé és una època, per posar les coses al lloc, i aquí a Barcelona en vam tindre, de criminals que anaven a una pistola, a gent indefensa, un guàrdia urbano, un regidor, gent... els hi posaven la pistola al cap, els hi pegaven un tiro i el cervell queia damunt la taula. Això era.
Per la qual cosa, Josep, per la qual cosa aquests tios s'han passat 20 anys o 30 a la
presó. Això faci fàstic. Sí, però que hagin recuperat els seus drets polítics, el que no treu és que hi hagi una part de la societat espanyola, també la política, que això li violenti. Jo crec que això s'ha d'entendre perfectament. I després dius... I una vegada entens que de dir, bueno, pues has estat a la presó, has purgat, no sé si t'has arrepentit o no, si t'has penedit o no, però, diguem-ne, el sistema és el que és, i pots estar sentat en aquesta taula, d'acord? Perquè les guerres volen generositat, si les hem d'acabar, no? I aquest és un altre debat. Però dir, no, això els hi molesta a la gent de dretes. Jo crec que és...
jo no he parlat...
És conèixer poc la realitat espanyola.
D'un poder molt determinat, de Madrid...
I la batalla als mitjans es posa en aquest punt, perquè hi ha una batalla pel centre polític, a les properes generals, en una part del vot del PSOE, en part dels seus votants, que els hi fa fàstic això. Insisteixo. Tens raó. Han pagat les seves culpes, el sistema judicial és el que és, la política ha acabat de fer la feina, l'hagués fet igual un govern del PP, si complissin la paraula donada durant tants anys de que en absència de violència es pot parlar de tot, oi que ens van explicar això? Doncs vinga, en absència de violència es pot parlar de tot. I recuperes els teus drets polítics, però que hi hagi una part molt important de la societat espanyola i de la catalana, perquè a mi em fan basques, que pensa de dir, bueno, pues me'ls he de menjar, forma part de la necessària generositat en política per afavorir un entorn convivencial.
Com ens hem menjat feixistes
ara,
que van participar del règim franquista.
En el moment que m'ensenyis la llista i jo veig pistoleros, m'agafin ganes de vomitar i digui, pues a mi em fa... m'obligues a pensar sobre si no has corregut massa o si l'exercici de demanar perdó ha sigut prou solvent i prou intens com per a que a mi em sembli bé que siguin un, però, un interlocutor
però, polític. Però Josep, aquestes recances...
Perdona, Joan, perdona. Jo t'entenc perfectament perquè, a més a tu és una cosa que t'afecta de prop. No? T'ha afectat de prop al llarg de la teva vida, diguem-ne, això. I a mi em fa les mateixes basques que tu. El problema és que no situem el debat on l'hem de situar. Jo crec que és una greu equivocació que la que comet Bildu posant etarres a les llistes. Jo estic en molt desacord, encara que hagin recuperat tots els seus drets. El tema està en que el debat no s'està situant en aquí, sinó que l'estan situant per desgastar Pedro Sánchez, que no ha posat a cap etarra a les seves llistes. Aquest és el
aquí
tema.
La cosa és veritat, dius, el PP hauria pogut acabar a meta, probablement, però no ho va fer el PP. Ho va fer un senyor que es deia Zapatero, que ha explicat en diverses ocasions que ell informava en privat al PP de com s'estava duent a terme la negociació i arribava al Congrés i es trobava que li deien de tot. És a dir, el PP no va actuar amb la lleialtat que s'espera d'un partit de l'oposició quan hi ha un tema com aquest. Dit això, jo, per dir-ho clarament, jo no estic d'acord amb que aquesta gent estigui a les llistes. No estic d'acord. De la mateixa manera que crec que a ningú se li escapa que la tecla d'ETA, el PP, sempre la té a punt. I en aquest cas li han posat molt fàcil.
Neus.
Però això no és per desgastar Bildu, és per desgastar a Pedro Sánchez. I vull dir una altra cosa. Per què dic que no em sembla bé? Estan en el seu dret de tenir-los a la llista. Legalment no es pot impedir. Allà hi ha un procés de reconciliació que s'ha avançat molt, però encara falta. Jo tinc molta família allà i, per tant, una mica sé com va. Falta. Però saps per què crec que no estic d'acord? Perquè Otegi, que a Madrid és una bèstia negra, però que segurament va fer pel procés de pau més del que ha sortit públicament, i amb molts errors, perquè també va cometre errors, Otegi, el 2021 va dir que l'Esquerra Abertzale faria tot el que estigués a les seves mans per mitigar el patiment de les víctimes. I posant aquesta gent a les llistes, no estàs fent tot el que pots per mitigar el seu patiment.
Vicent, deixem fer un matís, petitó. La història d'ETA, al final, l'abandonament de matar, d'assassinar, coincideix amb un mandat de Rodríguez Zapatero. Al final d'ETA és quan l'Estat es decideix a fer coses, algunes fins i tot a la ratlla del que en aquesta taula podem considerar
legal,
i trufen, els tallen les vies de finançament, trufen l'organització d'informadors, a les presons hi ha molta gent treballant per les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i la cúpula d'ETA, cada vegada que es regenerava, de cop passa a caure una i una altra vegada, de tal forma que per reclutar comandos havien d'acabar a les cantonades dels barris marginals d'Euskadi agafant a xavals quasi drogadictes. És a dir, xiquets que la barba feia dos dies que els hi creixia. És un procés molt llarg.
Sí.
El tomb, que fa possible que això passi, insisteixo, amb algunes coses que vistes en perspectiva són qüestionables, com fins i tot tancaments de diaris, aquest tom es dona
a
finals dels 90 i començaments dels 2000.
El que et dic, perdó, és que
crec
que...
No,
només una cosa.
El PP, en aquell
procés de pau, que el propi Zapatero ha explicat que ell va plorar com un nen quan va rebre la trucada de que paraven, no va actuar amb lleialtat. Només dic això. És a dir, que no va estar a l'alçada del que s'esperava d'un partit de l'oposició en aquell moment.
Són els 23 minuts. Ara, Vicent, s'hagi de demanar la paraula, serà després de la publicitat.
Vinga.
Aquesta setmana a Via La Taronja amb un 30% de descompte per només 3,99 la bossa de 4 quilos. Via, paga menys.
A la classe d'avui aprendrem a viure lleuger, perquè tot el que necessites en la vida hi cap en una maleta.
El propietari d'un Volkswagen Tiguan blanc, si us plau, presentis a l'entrada. Gràcies.
Torno ara mateix.
La temptació de conduir un Tiguan amb MyWay pagant-lo a la teva manera és molt forta. Tens 230 motius per fer-ho.
Entra a Volkswagen.es i descobreix per què són 230.
Volkswagen.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 900 26 40 02 o entra a riagasociados.com. A Riaga Associados, fem-ho fàcil.
Amor, però on vas amb el biquini i el parasol?
Al balcó, a prendre el sol?
Però si mesura un metre.
A Clarel tu decideixes quan comença l'estiu. T'ajudem a crear la teva rutina solar amb fins a un 30% de descompte. Promoció vàlida del 10 al 23 de maig a botiga física i online. Clarel, el teu especialista en bellesa i benestar de cada dia.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Amb el nou Club Cepsa Go, acumular saldo a Cepsa i també a Amazon, a iDreams i molt més.
Però ho és Go? Em demano alguna cosa molt ben valorada i acumulo saldo per omplir el dipòsit? És això?
Doncs sí, i a Cepsa acumules fins a 6 cèntims per litre. Entra a Cepsa.es i uneix-te.
Super xulo!
Setmana d'internet al Cort Inglés i punt.
Un punt és amb fins a un 30% en moda, electrònica, electrodomèstics, llar, bellesa, esports, oci i molt més.
Un punt és...
Només fins al 17 de maig, setmana d'internet al Cort Inglés.
Fins a un 30% de descompte a la web i app.
Un puntàs!
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res. I una barbacoa de les de uau. Molt ben cuidat tot. Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Aquestes vacances vull una platja d'aquelles que uah!
Punta Cana.
Sí, això mateix, ho necessito, perquè n'estic fins al capdamunt del bibi, ring-ring, meme...
Nou dies. Punta Cana, nou dies, tot inclòs a partir de 850 euros. Més de 50 anys coneixent milions de viatgers, fan que parlem viatger. Per això et podem donar el viatge que necessites al preu que necessites. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Quan la Sofia va obrir el seu paquet d'Amazon, va obrir els ulls com unes taronges. 5 modes de raspallat i sensor de pressió intel·ligent. Era el raspall de dents elèctric dels seus somnis a un preu més baix del que mai hauria imaginat. 5 estrelles de la Sofia. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Vols muntar una empresa però les gestions burocràtiques et superen? Ara amb Legalitas tens un gestor personal que s'encarrega de tot. 900-106-08. Legalitas Negocis. Que res no t'aturi.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i clavem 2:15 del matí. Ha dit, és fantàstic, abans de la publicitat, és l'últim que ha dit... Josep Martí, per tant, deu ser un dona pas a Vicent Sánchez. És fantàstic, a Vicent Sánchez.
A mi m'interessa també un altre punt de vista, ja que aquest està ben expressat i que, evidentment, ningú del que està en aquesta taula li agrada que hi hagi etarres que, per molt que s'han complit la seva condemna, etcètera, etcètera, i sobretot perquè trenca una mica, com comentava la Neus, l'aspiració que té Bildu de no ferir més i tirar encara més oprobi sobre les víctimes del terrorisme. Això està claríssim. Però, atenció, perquè la jugada és política i va per darrere i és molt bèstia. Quan el senyor Pedro Cuevas va matar Guillem Agulló, que els jutges valencians van considerar que no hi havia una motivació política darrere de l'assassinat, que encara fa riure allò, el cap va passar en la presó 4 anys. Mira, aquest no va complir tota la pena, ni li van aplicar la doctrina Parot, ni res de tot això. Aquell 4 anys. En 4 anys va sortir de la presó i al cap de poc de temps es va presentar a les eleccions municipals. El 2007 es presenta a les eleccions municipals de Xiva per la llista d'Aliança Nacional i surt regidor. I quants actualment, quants regidors falangistes presenta Vox en les seues llistes? Quants regidors falangistes, fins i tot amb historial violent, presenten les seues llistes? Que evidentment no arriben al mateix nivell que Terra, però a mi un falangista amb un historial violent tampoc em fa gens de gràcia. I la pregunta és, quina premsa va denunciar allò? Perquè la premsa al final ha de tindre un mínim d'honestedat i un... hauria de tindre-la, eh? I hi ha que informe sobre això, informe sobre això altre. No. Aquí hi ha una premsa que només informa sobre un costat que és el que li interessa. I per què a la majoria de la premsa espanyola li interessa aquest costat? Perquè estan fent una guerra bruta contra Pedro Sánchez sense escrúpols per desgastar-lo, que moltes vegades sembla una campanya d'extrema dreta, també. Aleshores, el problema és, home, si això ho apliquem a tothom, bé. Si els senyors d'Antena 3 i els senyors de l'ABC estan tan preocupats pels falangistes que hi ha en les llistes, hauria de dir també en els que tenen la seva redacció de tant en tant, si estan tan preocupats per això, estic d'acord a que ho denuncien. No estic d'acord, jo estic sempre d'acord que ho denuncien tot, però és que es veu que només van cap a un cantó determinat, que és desgastat, i més, perdone, el PP ara mateix, el procés de reconciliació en Euskadi, crec que és com si es parlen del preu de l'ioli en el mercat del Cabanyal. És que no li tenen cap consideració. El que li preocupa al PP és fer fora del govern a Pedro Sánchez, i per fer-lo fora del govern a Pedro Sánchez van utilitzar totes les tècniques brutes, ells i la premsa que els fa costat, del cornetí i el tambor, que a què estem acostumats ja. Pues mira, això també s'ha de dir, no? Perquè si no, no ho diem tot. No, ja pot dir, ja.
No, no, és que m'agafo això que tu dius, perquè té bastant a veure en el lloc on vius, dius... Hi ha gent que no diu res, i és veritat, sobre el que dius de l'estructura de propietat de la majoria de mitjans, res a dir. Però no és veritat que no es digui res, o almenys en algun lloc se diu coses, i també està per veure si...
En quina intensitat i en quins llocs.
El que et dic és, al Parlament hi ha un cordó sanitari en Vox, i fan una cimera i no els inviten.
Jo el que dic és que a Catalunya
funciona o no funciona?
A Catalunya l'hegemonia ideològica i l'hegemonia periodística és radicalment contrària a la de la resta de l'Estat, a la d'Espanya.
Llavors,
i allà l'hegemonia és de dreta o d'extrema dreta, i aquí l'hegemonia és d'esquerra i de correcció política.
Llavors la meva pregunta, que segur que m'agrada fer aquestes coses, de convertir-me en Nostre Senyor i fer preguntes sense resposta. El mateix exercici de generositat que demanes per fer política i rehabilitar i sentar-los a la taula i arribar a acords de govern que puguem participar de la governabilitat d'Espanya a gent que portava pistoles i disparava a la gent, aquest exercici de generositat també val per a partits molt vehements en segons quins temes, i que per tant no hi ha dret a que no els convidis en una cimera, si en aquella cimera han d'estar tots els representants de la ciutadania,
crec que estàs fent trampa.
La generositat només serveix...
Crec que estàs fent
trampa.
No. Tu t'has escoltat què han dit aquests etarres que estan a les llistes? És que jo no sé exactament
jo,
què diuen.
Dic...
En canvi, sí que sé què diu Vox. No se'ls convida no pel que han fet, sinó pel que fan.
El que dic és com...
Jo puc convidar... No, jo no he sentit què diuen aquests etarres que estan a les llistes. No he sentit el seu discurs. En el seu discurs, probablement... No ho sé, van en la línia de la reconciliació per la qual aboga Bildu. No, la qual cosa, no hi hauria cap problema convidar-los a una taula.
No seré jo qui defensi...
Jo el problema que tinc amb Vox és pel que defensen ara, no pel que hem fet en el passat.
No seré jo qui defensi a Vox, de la mateixa manera que no seré jo qui defensi a Bildu. Però sí dic que quan es fan discursos sobre la generositat política...
Que estàs fent trampes.
Una de mirar... Exactament.
Però que estàs demanant generositat...
Si aquesta generositat l'aplica a tots, no l'aplica a tots...
Bildu, això que li teniu tant... I que aquesta comparació que feu entre Bildu i Vox, que mai no he acabat d'entendre, Bildu se li ha demanat que condemnés la violència a Terra i l'ha condemnada. I ha demanat perdó a les víctimes. Encara és hora que la dreta i l'ultradreta espanyola demani perdó per a les víctimes del franquisme.
No ho ha fet,
sinó que des de Vox s'ha arribat a fer revisionisme històric sobre el franquisme per justificar-lo. Per tant,
de revisionisme,
jo no m'assec a la taula sobre qui es justifica el franquisme, sobre qui demana perdó per allò que va fer ETA, doncs és possible asseure a la taula perquè és un principi de conciliació.
T'he plantejat una pregunta de dir Trump, és que com fem tots...
És que m'estàs demanant una generositat amb una gent que defensa el franquisme.
Estic demanant que et miris al mirall i veguis que el posicionament que tu fas és... has viatjat des del punt de vista ideològic i que tu hi ha coses que et semblen bé perquè, diguem-ne, la teva personalitat no, política bascula.
Estàs fent trampa.
No faig trampes.
És a dir, m'estàs intentant situar Bildu, que ha demanat perdó i ha condemnat els atemptats a Tarres, amb uns senyors que no han fet aquest exercici respecte als seus assassinats, les seves tortures i la seva repressió.
Encara més. Està vostè parlant d'una banda violenta i terrorista que va ser dissolta i d'un partit que ha intentat iniciar un altre camí, amb una banda violenta que es diu Falange Espanyola, que no ha estat dissolta mai. Que no ha estat dissolta mai, que té un historial de crims que usa és ma vida, que estan orgullosos de les seues banderes i dels seus himnes, que es pronuncien i que es manifesten sense cap impediment ni legal ni polític que ho evite això, i que no han demanat perdó en la vida.
Que tenen aparells d'estat.
Si m'ho permeteu, vaig a fer-me el xulo una mica.
Passi el xulo.
I us diré que té més força la meva pregunta que les vostres respostes.
I si em permet, li diré que precisament és la xuleria un dels pecats terribles de Falange. I per tant, no faça tant el falangista.
Aquí hi ha hagut, una mica de trumpisme, t'he de dir.
No, de falangisme. Aquí estic jo i a mi no em contesta ningú. Molt bé, senyor Martí.
Però vostè
sí que ens ha donat la raó en una cosa. En Espanya, la majoria de la premsa està a favor del PP i per desestabilitzar Pedro Sánchez. La majoria vol dir el 80% de la premsa, senyor.
Premsa, ràdio, tele, tot, eh?
Premsa, sí, Vicent, premsa, perdó.
Que no m'has de convèncer que hi ha un aforisme que circula per Barcelona, i no és un aforisme, que la van dir a mi, en una reunió. I em vaig sentir dir pel director d'un diari que per sobre de la veritat estava la Unitat d'Espanya, i que durant uns anys de la meva vida em vaig passar... Sí. Moltes setmanes a Madrid, reunint-me amb directius i amb periodistes amb responsabilitats.
Però és que,
i sé perfectament però és com
que
funciona,
això és mitja veritat. És mitja veritat. L'altra mitja veritat és que per sobre de la veritat estic jo. Aquesta és l'altra mitja veritat. I l'explique. No, dic ells quan ho diuen. I l'explique. No se tracta tant ara de la Unitat d'Espanya. Pedro Sánchez segurament haurà fet més per la Unitat d'Espanya en els anys que porta a demanar que ells en tota la seva vida de cridar i de blasfemar en aquests diaris. Pedro Sánchez ha fet més per la Unitat d'Espanya en els últims... Escolta, li hauríem de fer un monument a la Pedro Sánchez i la Unitat d'Espanya. Aquesta gent no es preocupa per la Unitat d'Espanya, aquesta gent el que es preocupa és manar.
Aquí
i fer fora Pedro Sánchez. I fer-lo fora, i si això és absolutament lícit, el que no és lícit és fer-lo fora fent el bèstia, sense escrúpols, amb informacions esbiaixades i amb informacions canalles cada dia, amb una línia editorial i en línies vegades informatives que, com vostè diu, a mi també em fan bossar. També em fan bossar aquestes línies. També m'entra basca. I per tant dius, ostres, no. D'acord en que tenen raó de vegades, però d'acord també que això és una campanya i que aquesta gent no es preocupa per la reconciliació, es preocupa per recuperar el poder. I ja està, el prou que siga.
Neus.
No, que jo crec que a Bildu hi ha molta gent, perquè la gent identifica noms coneguts, des d'Òscar Matut, el diputat, o Iñárritu, el senador, que quan ETA matava, ells els combatien i els deien així no. I Òscar Matute s'ha d'escoltar dia sí, dia també, a Madrid, pel carrer i fora del carrer, i a vegades a dins del Parlament, que li diguin etarra, que li diguin assassí. I per tant, crec que, insistint en que és un error que determinada gent estigui a les llistes, crec que Bildu, des de que a més té aquestes sigles, que crec que és important també remarcar-ho, des de que té aquestes sigles, mai ningú li podrà retreure que hagi fet un discurs en defensa de la violència i que no hagi, a vegades a uns els semblarà poc, als altres els semblarà massa, que no hagi treballat per intentar una reconciliació allà. I se'ls ha deixat fer això. Ara, hi ha molta gent a Madrid, i ho vam veure quan Miguel Ángel Rodríguez va fer poc, va estar allà al País Basc i va incendiar tot, va parlar com si estiguessin encara els anys de plom, doncs que li interessa tot el contrari, precisament per això. No per Bildu, sinó per desgastar a Pedro Sánchez. Per tant, jo reivindico la feina de gent que des de la Esquerra Verzale ha treballat per la pau allà, perquè n'hi ha. I gràcies a ell, segurament, també es va arribar a aquest procés de pau.
Claro.
Pues estem tots d'acord, ara.
Saps què passa, estimat Vicent? Que quan diu avui l'article del Josep Martí a La Vanguardia, sort que comença ja la campanya electoral i ja venen les eleccions. He pensat, avui s'ha tornat boig, més boig del que ja em pensava que estava en Josep Martí. Perquè, però és igual, queden 15 dies ara ja.
Alegria, no?
Oi, espera, que després venen els pastes, eh? Com? Que després ve una setmaneta de pastes, no, i
després venen les eleccions.
A mi la política m'agrada molt, eh?
Ho sé.
I la segueixo amb molta intensitat.
A mi les campanyes, he de dir que les campanyes em semblen de vegades molt interessants. A mi, de vegades,
Jo t'he de dir que les campanyes, com a persona que segueix i li interessa la política, i que de vegades fins i tot s'hi ha implicat, a mi les campanyes són el període en què la política m'interessa menys. Menys. Perquè és el moment en què fa el pas final per a convertir-se únicament en un...
Pues tu que has treballat en això, deixa'm fer-te una pregunta. Senyor Josep Martí, bon dia.
Bon dia.
Vostè que ha treballat amb el tema de les campanyes electorals, permeti que li pregunti, són tan imprescindibles i tan necessàries les campanyes electorals a l'hora de decidir un vot?
Són importants perquè poden moure percentatges de vots suficients com per a que les coses passin a ser d'una manera a una altra.
I tu, amb un candidat, què li diries? Que jugués a l'atac o que fos defensiu? Per exemple, demà que tenim de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, a Barcelona, per exemple, li diries a Ada Colau que jugués a l'atac o que jugués defensivament?
Jo crec que a Ada Colau, pues, segurament el que li estan dient és que li va tocar la loteria amb l'aparició de Trias, perquè això feia possible convertir la campanya en un combat de boxa, que és més atractiu per la gent, que permetria que ella se sentís amenaçada i que, per tant, a la millor alguna bossa de vots que podria quedar-se a casa o que després de dos mandats ja no compartís el mateix grau d'entusiasme, doncs podia passar de llarg a les urnes i que, per tant, a la mesura que cada debat electoral aprofiti per agafar Trias pels cabells i amenaçar amb la dreta i amb els especuladors i amb els corruptes i que Barcelona té un perill de regressió i que tornin a manar els de sempre i els de la Vora Nova, que tots són rics i tal, doncs que això és el que segurament li toca fer en campanya.
Ara ja no tots, hi ha uns tios al Cubo que ja no ho
són.
Ara ja no tots a la Vora Nova, hi ha uns tios al Cubo que no
ho són. El Rufián ha dit que els de la Vora Nova no cal ajudar-los.
El Rufián, ja saps que és candidat també.
Ha dit això?
Bueno, hi ha un tall de...
Sí,
que va pregunta
això,
dient...
La Bona Nova no cal ajudar-nos.
La Bona Nova...
Si no els hi calen ajuda. Rufián
és el candidat dels dissabtes, no?
Trumpisme d'esquerres.
Rufián del candidat dels dissabtes a Santa Coloma.
Com vols dels candidats dels dissabtes, no estomàs?
Que hi va el cap de setmana fer de candidat, no? Bueno, ara suposo que vindrà per la campanya.
Hi ha un joc...
Jo juraria que li acaba de fotre una castanya a la Neus Tomàs, la Gabriel Rufián.
No, des de la presi. No, de les campanyes, sí. Volia dir una cosa. Crec que hi ha campanyes interessants. La de Barcelona és molt interessant perquè, primer, no se sap qui guanyarà i encara que, segons qui guanyi, tampoc sabem qui és l'alcalde, per tant, o alcaldessa. Per tant, és interessant. N'hi ha altres que, en fi, si el debat és si la majoria absoluta serà per un regidor o per dos, o tenen bastant menys interès. És com les misses a la mili, en tens moltes avançades i, per tant, ja totes et semblen iguals.
Però, no, per acompanyar encara una mica la pregunta que em feies, no sobre què diria, sinó per què ara mateix les campanyes a l'època que m'agrada menys. És a dir, al final, amb una campanya, el comitè de campanya pel matí què fa? És a dir, a decidir si la pilota està amb un tema que en aquell partit li convé, si no li convé, si vol mantenir la pilota allà. És a dir, obsessionar-se en quins són els temes de conversa. Això ho hem vist. Fa dos mesos Sánchez va decidir que el tema de conversa de les eleccions havia de ser la vivenda i ho ha aconseguit. A Madrid, Ayuso, el tema és cuánto espanyol, muy espanyol, ha de ser la comunitat per oposar-se a Sánchez. És a dir, cada partit obsessionat amb triar el tema de conversa. Però després el substantiu, que és allò que et canvia la vida, que és una vegada has triat els problemes i has guanyat la batalla perquè siguin aquells els que es parlen, vas a la substantiu. Quines solucions proposes? I les solucions, en això s'improvisa. En l'altre es dedica temps, a la tècnica electoral. Però en la solució que ha d'acompanyar el tema, s'improvisa. I el que ha passat en aquest país, des del punt de vista de tècnica, jurídica, de que les decisions tinguin sentit, amb la vivenda, el que hem sentit en els últims mesos i el que sentirem encara durant 15 dies, tot això fa riure. Perquè, en veritat, detrás d'això el que hi ha és les expropiacions de la Generalitat. I no, ja estem en campanya, el tema l'està monopolitzant Sánchez, que ens podem traure del barret per a treure el cap i dir que en aquest tema nosaltres també hi estem. Doncs pues vinga,
bueno,
50
però,
expropiacions, però, improvises això. Sí. Sánchez, porta un mes i mig improvisant. Un
sí,
mes i mig
sí, però,
improvisant.
Martí,
I això... Això...
No, és que... No,
ara, jo, sí.
No, escolta, això és com dir, a mi m'agrada la Champions,
però la final és horrible, perquè és un partit, espere, és un partit en el qual resulta que tot és efectisme, que se la juguen tot o no sé què, o és com dir, m'encanta la marató, però sap què passa? Que l'últim quilòmetre no val la pena. No. Perquè aleshores, no. És a dir, senyor Martí, vostè té raó i no en té. El final, lo important és saber quins trampes efectistes tenen els partits, quins recursos, aquests comitès electorals, per fer que el seu partit guanyi les eleccions. I a partir d'aquí, durant 4 anys, hi haurà una sèrie de polítiques. Tota la política es derivarà segurament de l'encert dels últims metres. Com pot dir vostè, no, és que a mi la final de la Champions no m'interessa.
No,
a mi m'encanta la campanya.
No,
i ara, i això, que i això que deia la senyora Neus, és a dir, ostres, en Barcelona pot passar qualsevol
senyora
cosa.
Senyora Neus, recorda però... la dolça
Neus. Sí, una mica, no?
Senyora,
no, però hi ha una...
Com
però,
senyora Tomàs, vinga, però... que encara sembla que sigui una cosa més rara.
Com has d'acord?
No, no, però escolta, molt ràpid. El que pot passar en Barcelona és tan interessant aquests dies, que és com dir, no, ara me tapa el switch perquè és el final i faig...
Però, perdone,
i jo estic encara, que vostès no, que hi farem, perquè cada un també es preocupa, com diuen en castellà, aquella frase tan lletja, que jo, però jo diria que em piquenya que us apanya, jo estic preocupat perquè passa en l'Ajuntament de València i en la Generalitat Valenciana.
Exacte.
Però vostès això està lluny, però per mi, mire, va d'un escó i d'un regidor...
És
que,
molt interessant, lo de València.
I molt important per a Espanya, no per València.
Mire, d'un regidor que l'Ajuntament de València estigui en mans del PP, que és com Vox, i com Vox, que és de Força Nueva, que és com Força Nueva, o siga del PSOE i de Compromís. Ostres, d'un regidor en aquests moments.
Uau! Només vull que m'entengui... Te posaré un exemple perquè entenguis el que vull dir. A dir, el debat. El debat és un gènere periodístic que funciona, crea un al·licient, particularment els debatadors, quan les eleccions espanyoles aconsegueixen que siga un a un i tal. Dius, això és Champions, és el partit, té audiències i funciona. Dius, però a mi m'interessa més, com a format que ha deixat d'existir, en alguns moments va existir, que vingués aquí un candidat i Jordi i dos més.
Jordi sóc jo.
Entrevistador. Dos més deu estar pensant en ell.
No, perquè jo no sóc un bon entrevistador, però bueno. bons entrevistadors en barra lliure per fer xassang durant una hora i
mitja. No prohibeix ningú.
Això no existeix. És un format que ha deixat d'existir.
Però com que no existeix? Venen els candidats aquí. Aviam,
això em passa... Un moment.
No, és veritat.
És a dir, el que passa és que no es poden fer en campanya de municipals. No es poden fer, perquè si jo porto la de Colau, també he de portar a la
Ciutadania, i a la Junta Electoral.
I hauria de portar, si porto els de Tarragona, em diré un dia, per què no portes els de Reus? I per què no els portes els de vostè em dirà, i per què no portes els del Baix Ebre? I per què no portes els de l'Empordà? És que, esclar, són tanta gent. Una altra cosa és, quan arriba el Parlament de Catalunya, sí, aquí hem posat entrevistes, si jo recordo, Laura Borràs versus Pilar Carracelas. Recordo una cara a cara també, bueno, venia el senyor Nacho de Sanahuja a entrevistar també els candidats, amb la qual cosa, vull dir, aquí ja s'han fet de coses. Ara, amb aquestes eleccions municipals no pots fer, perquè és impossible, igual que els debats. Escolti'm, ara explicaré una cosa que no hauria d'explicar, però com que jo sóc una bona persona, aquesta és tremenda, la llengua, i li ho puc explicar. Hi ha candidats que ens han trucat per fer cares a cares. Clar, han trucat i han dit, escolti'm, volem fer cara a cara amb aquest altre. I els altres han dit...
Un recurs bueno, davant de la Junta Electoral Provincial.
Miri, aquí té el telèfon i vostè va recollint les trucades de la gent que anirà dient i perquè jo no puc fer un cara a cara amb aquest i jo perquè
no
puc fer un cara a cara amb aquesta i tal. Per tant, malauradament has de fer un debat a buit que es pot convertir en una olla de grills, i es ho faran, o es pot convertir en una mena de guerra de debat d'idees que o ho portes cronometrat d'una manera més o menys flexible o ho vas com fa la televisió pública que ho fa allò vinga amb cronometre a la mà.
Perquè vol.
Ja, és la realitat que s'ha tocat.
No, perquè vol no.
Ara,
jo n'he fet uns quants d'aquests.
Perquè aquí hi ha tota una sèrie de... Primer punt, les campanyes són interessants també en funció del que ens estem jugant. A València i a Barcelona no només es juguen unes estratègies polítiques, com tu dius, Josep, sinó també juga un model de ciutat. El que hi ha en joc és un model de ciutat, i per això és interessant, perquè s'està jugant un model de ciutat. Però des del punt de vista de les campanyes i dels mitjans de comunicació, efectivament, hi ha un problema, i és que el periodisme entra en estat d'excepció no només durant la campanya, sinó durant el període electoral. Hi ha una llei que ho regula, 52 dies. D'acord? Hi ha una llei que regula què podem fer i què no podem fer els mitjans. I això és una anomalia, des del meu punt de vista democràtica. Que hi hagi un element, un organisme estatal, que decideix què hem de fer o què han de deixar de fer els mitjans de comunicació públics.
No, i privats.
Per això ho dic. Jo vaig estar en les negociacions quan 8 TV privada, hi havia Josep Cuní al capdavant d'un programa en què sí que es feien cara a cares,
sí, home,
es feien debats a 3 i a 4 sí. Molt bé. Quan nosaltres vam fer el desplegament de la llei electoral i vam haver de negociar amb la Junta Electoral i amb els partits polítics, el que deixava clar la Junta Electoral és que això de les quotes de TV3 no és exactament així, sinó que tu, cronòmetre en mà, al final de tota la campanya has de presentar uns percentatges.
No, jo li explico el que em va passar a mi, vinga.
Vicent, jo dic, quan nosaltres vam fer tota aquella preparació...
Sí, ara no.
És la llei del 2000...
No, ni llei ni porres.
La Loreg...
És la interpretació que fa de la Loreg la Junta... I li diré com ho interpreta.
Jo dic com ho va interpretar en aquell moment. En aquell moment el que van interpretar és que, efectivament, tu podies fer tots els formats possibles, però estaves obligat a garantir la proporcionalitat. Què vol dir això? Que si jo faig un cara a cara entre Parera i Ada Colau, em veuré obligat a fer-ne un altre entre la senyora Grau i el senyor Trias, perquè tots hi siguin representats.
És pitjor que això. Sap el que fan ara? I ho dic, el que fan ara de l'últim any. Sap el que fan ara? Ara interrompen el període o la campanya electoral, interrompent-la, diuen, com que no estem segurs de que vostè, quan arriba al final del període de la campanya, haurà ajustat els temps perquè no ens fiem de vostè, li demanem, li exigim que demà faci un debat amb aquesta gent o li portem aquesta gent. Això ho farà la Junta Electoral Provincial i la Junta Electoral Central. Perquè veja com han canviat les coses.
I la privada també,
La Loreg obliga a tothom. Això,
perquè no em fia de vostè, diu. Que jo tampoc em fia d'ell.
Perquè tu pots convidar aquí, teòricament en una privada, pots convidar que et doni la gana. Jo si no vull convidar el senyor... És a dir, jo podria dir, senyor Trias, no ve. El senyor Colau no ve, però no puc fer. Evidentment no ho puc fer. I altres que m'agradaria que poguessin venir i no poden venir. Per què? Perquè la llei regulatòria...
No tenen representació, per exemple.
Del debat perquè no va la CUP i perquè no va Vox i perquè no va no sé quantos. No va perquè és que no hi pot anar. És que efectes reals no hi pot anar. Igual que el debat de Girona sí que va la CUP. El debat de Tarragona sí que va la CUP.
Clar,
perquè
però, Jordi, és que aquí la gran incongruència és...
I Vox no va ni a Barcelona, ni a Tarragona, ni a Lleida, ni a Girona.
La gran incongruència és que quan parlem de mitjans privats, en realitat estem parlant de mitjans de gestió privada, no privats.
Correcte.
La llicència aquesta de RAC1 no és privada, és pública. Correcte. I la llicència d'Antena 3 i Telecinco no són privades, són públiques. Ara bé, la gran incongruència és que durant 52 dies, i només pel que fa a la informació referida als partits polítics, entrem en un estat d'excepcionalitat, però en canvi, la llicència de la gestió pública que obliga a un servei públic, a les cadenes privades de televisió, també les espanyoles, no sembla que les regeixi la regulació pública. Com el nom indica,
la Junta Electoral és una junta que només intervé en períodes electorals i fora d'un període electoral el que regula tot això és la cara dura d'uns i dels altres. Exacte. Perquè evidentment és molt difícil també que un govern digui que vostè està trencant el servei públic i per tant li retira la llicència, perquè això sempre es veurà com una incursió, com una intervenció del govern o d'altres instàncies públiques, i a partir fora de període electoral on tot està regulat és bastant més fàcil. Però jo torno a dir que dins de període electoral l'actuació de la Junta Electoral Provincial, l'actuació de la Junta Electoral Central és de vergonya, perquè són de part. Perquè cada vegada que la CUP iniciava un recurs o feia una protesta, li deien que no, i n'hi havia prou que Ciutadans alçara un dit per dir-los que sí tot. Perquè han estat en guerra en aquest país i han pres partit, i encara els continua la mandanga en aquest sentit. Ells prenen partit. Com és possible que la Junta Electoral Central vagi a un mitjà públic i li diga, com que no em fia de vostè, però qui és vostè per dir-me a mi que no fia de vostè? No, és que això és brutal. I diu, com que no fia de vostè, demà me posa aquest. Sí, home, sí, a la carta, perquè ho diga vostè. Que, no,
només
no,
una
és...
cosa, de per què serveixen les campanyes del CIS, que és, en fi, podem estar rajant una hora, però hi ha una cosa molt interessant que detecta en totes les enquestes d'intenció electoral, i és que cada cop hi ha més gent que decideix el vot a darrera hora. Sobretot els menors de 45 anys. I si mires... de menys de 30 són la gran majoria. No només decideixen en els últims 15 dies, sinó que molts decideixen els últims 3 dies. I per això, algo que quan hi havia el bipartidisme doncs no es notava tant, segurament, i no es noten els majors de 60 anys encara, perquè hi ha una major fidelitat de vot, perquè hi ha un vot decidit i més consolidat, i costa més que canviïn de vot, per resumir-ho, doncs els més joves cada cop ho decideixen a darrera hora, i per això és també més interessant el fenomen de les campanyes.
Sí.
Bueno, però són les 10:54, però res, que no me l'ha possibilitat, un segon, sisplau.
Amb l'estalvi de Caprabo em deixaré seduir, amb un bon descompte la butxaca no haurà de patir.
Aquest dissabte 13 de maig a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't el 10% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Del 19 al 21 de maig a Deltebre, Mescla, mostra de cuina, turisme i paisatge.
Descobreix i assaboreix les terres de l'Ebre amb degustacions, maridatges, mescla a bord, amb tastos de vins i tapes a bord d'un vaixell amb música i cuina en directe.
Més info a mescla.deltebre.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Vesteix el teu llit amb llençols de primavera. Aconsegueix amb l'avantguàrdia els jocs de llençols amb llençols de sobre, de sota ajustable i funda de coixí Montse Interiors. Entra al web montseinteriors.com i renova el dormitori per només 25 € amb 95 per llits dobles i 17 € amb 95 per llits individuals. Només amb l'avantguàrdia.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Rec.0, del dimecres 10 al dissabte 13 de maig.
Un festival de moda, música i menjar de carrer al barri del Rec d'Igualada.
Més de 100 marques faran les seves vendes especials d'estocs en espais industrials i singulars. Concerts, DJs, tallers i 40 food trucks i pop-up restaurants.
No t'ho perdis. 10, 11, 12 i 13 de maig, de 10 del matí a 9 del vespre.
Tota la informació a rec0.com.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, RAC & Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC & Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat. Where the world will change you. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC+1.
El perquè de tot plegat. Yes.
Però que bé us fan! Hi havia aquí un merder i de cap i volta sense llum vermell i he dit, ara veiem què fan.
Uns professionals.
Ja, estan aprenent la casa dels anys. Llevamos 500 anys, que deia José María García, que anàvem a acabar, eh?
He vuelto.
T'agrada el Festival d'Eurovisió, Martí?
No. Gràcies a RAC1 m'he aficionat. Sí, pues dissabte, sobretot al Ramos.
El Ramos el tinc. Bueno, el tenim al Ramos.
Que el segueixo a Twitter.
Sí, bueno, està. Sí, sí.
I penso, m'agradaria que alguna cosa m'agradés tant com a ell li agrada.
Et recomano un llibre,
el llibre que no fos el whisky.
Et recomano el llibre que ha escrit, que el té el títol és molt original, perquè és Eurovisió. I a Eurovisió. I és fet un llibre amb l'editorial Columna que és magnífic, de debò, perquè tots aquells que tenim una marca marquem una distància i que l'únic cordó umbilical que tenim amb Eurovisió, estem parlant de les èpoques pretèrites i de Carina quan eren petits, o de Betty Misiego, doncs, bueno, pues això ens ha posat en un món que és nou en els últims anys. I ara en parlarem de seguida. T'agrada tu el Festival d'Eurovisió, no és Tomàs? No, ja ho veus, no,
no, sí, sí, no, ja, t'ho vaig dir un dia, jo vaig rosar d'Espanya i després quan hi va haver la final per veure la, si guanyava la Rigoberta o no. I tinc un problema, que no tinc una opinió sobre la cançó de Blanca Paloma, no tinc
jo
una opinió. Em costa molt perquè...
Jo sé, a mi em sembla un furro, quan, però bueno... Però,
clar,
però,
perquè quan escolto el Ramos...
Ara hem començat a parlar la gent perquè...
Quan escolto el Ramos, quan escolto el Ramos, que diu... Jo tinc aquesta opinió semblant, però clar, quan escolto el Ramos, que diu... està ben pensada, està ben dissenyada per anar aquí, té qualitat, els que estan allà l'estan elogiant, penso sóc jo que no hi entenc,
no,
clar.
No, que el Ramos és un chaquetero, que és la qüestió. Perquè, que, no, a mi t'he de dir una cosa amb aquesta cançó, que és, i a mi m'agrada molt la de Vico perquè és ochentera, que és el que ens toca. També és veritat que el Ramos diu no, perquè aquí ja no és un festival només de música, sinó és la posada en escena i tal. Clar, a mi aquesta cançó ja, l'EAEA, és una cançó que jo ja l'he escoltada a la meva vida. I, però no, perquè es presenta ja allò vermell i la capa i tot
però
això.
Tu trobes que traurà més vots que a qui maneja mi barca en el seu
sí, jo crec que sí.
Clar,
que
però sí. És el mateix, no?
Sí, però tu parles amb els que en saben de flamenco i els que en saben de música.
No, bona,
et diuen que la Remedios Amaya, poca broma, en Remedios Amaya, que era una crac, però va, zero points.
Tu què? No. Jo crec que el Festival d'Eurovisió és...